Què faríem sense el cinema? No podríem pas viure i, a més, penseu que a l'estiu i quan fa tantíssima calor, com és el cas, els cinemes són refugis climàtics per excel·lència. Un divendres més tenim amb nosaltres el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca per presentar-nos les estrenes d'aquest cap de setmana. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
De fet, tenim un blockbuster, dos blockbusters sonats, un d'espanyol i un de Hollywood. Per tant, no ens podem queixar, eh?
Sí, sí. Sens dubte, potser més el de Hollywood és l'ideal per passar una tarda acalorada amb les sales de cinema i acompanyat de crispetes, però l'espanyol, sens dubte, és d'aquelles pel·lícules que portaran a les famílies en massa a les sales un altre cop.
Doncs comencem. Amb quina pel·li?
Padre no hay más que uno, sin nido repleto.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapers con la cena.
Buenas tardes. ¿Usted quién es?
¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
Consuegro.
Señora, eche el pestillo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo. ¡Ese culete!
Verano loco, sí, verano tú.
La niña canta como el culo.
¡Ah! ¡Voy a contarlo en TikTok!
¡Ah! Dani, ¿qué haces?
Yo le rezo a Dios durante una semana. Si en ese plazo me consigue el patinete, hago la comunión.
Esto es un fraude.
Queríamos daros la invitación del cumple de Chloe.
Pero es que este es el día de Paulita.
Pues a ver quién va a vuestra fiesta.
Te la han colado.
Que yo quiero ser padre joven.
¿Pero qué vas a ser tu padre? Si el otro día te dejamos a Paquito un rato y le devolviste traumatizado.
Es que ni parpadea.
Paquito, esto es un regalo para ti y tus hermanos.
¿Qué haces?
Madre mía, qué vergüenza.
Torna Santiago Segura i la seva exitosíssima saga familiar amb aquest capítol 5 de Padre no hay más que uno.
Sí, sí, un capítol 5 que diuen que ja és l'últim. Després estarà per veure què és el que voldrà fer, si voldrà tornar a portar a la pantalla José Luis Torrente, en una època on clarament Torrente és una pel·lícula que ja no es podria fer, perquè per sort hem evolucionat molt com a societat.
Sí, sí. Seria ranci ara de nassos, eh? Ja ho era, però ara
sí, sí.
No sé si tindria l'aprovat.
Sí, sí. Doncs bé, mentre no se sàpiga què fa, doncs estrena aquesta cinquena part de Padre no hay más que uno, que, bueno, que parla de que bueno, alguns pares doncs, tenen la síndrome del niu buit quan els fills s'independitzen i deixen la llar. Doncs en aquest cas és tot el contrari, és una casa d'on no se'n vol anar ningú i bé, i tenen com la síndrome del niu ple, que és que ningú vol marxar de casa ni vol independitzar-se, perquè bueno, tenen acoblats a casa amb la parella de la filla gran, o sigui, és un matrimoni que té 6 fills i tenen acoblats a casa la parella de la filla gran, la consogra, els dos, o sigui, el pare d'ell la mare d'ell i el pare d'ella, els dos, els
nòvios, com es diu? Nòvios o nòvios, no?
Bueno, no, els cunyats tenen acoblats.
També cunyats.
Sí, sí, cunyats i, a més, doncs, una criada que ja no sap què fer amb tantes boques que alimentar, que sembla allò el camarote dels germans Marx.
Totalment.
I bàsicament la cinquena part se centra en això, en una nova entrega que demostra doncs, que Santiago Segura i la seva guionista, Marta González de Vega, amb qui ha coescrit totes les parts de la saga, que per cert, cada entrega ha sigut la pel·lícula espanyola més taquillera de l'any que s'ha estrenat.
I ho tornarà a petar, no?
I ho tornarà a petar, sí.
Perquè, som així.
Sí, sí, perquè tenen un públic molt fidel, justament.
També en sap, perquè l'estrena a l'estiu.
Sí.
En un moment propici.
Sí, sí, en un moment on tots els nens estan de vacances, doncs és el moment d'anar a portar les famílies al cinema i estrenar aquestes pel·lícules.
Repetim els clichés de sempre, no? La sogra, el cunyat, la cunyada, el sogre...
Sí, la família, l'humor blanc, però bueno, però és això. Però llegia avui que això que Segura i la seva guionista saben que és el que li agrada amb el seu públic, o sigui, s'inspiren en tot allò que veuen de la vida, com surten els nens de l'escola, com són les festes d'aniversari infantils, com són les cues pels concerts de les fans de la Taylor Swift, que es veu que això també té la seva presència aquí. I, bueno, i sobretot buscar uns bons actors, Loles León, Carlos Iglesias, Leo Harlem, Però aquí, sens dubte, aquí es veu que se'n surt amb aquesta cinquena part, és Toni Acosta, que interpreta amb la dona de Santiago Segura.
També la Sílvia Abril, oi? Repeteix?
Sí, 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 crec recordar
que sí. Un paper més petit.
Sí, sí.
Doncs ja tenim aquí, Padre, no hay más que uno, un clàssic de l'estiu, que, com deia Miquel, segurament serà la pel·li espanyola més taquillera. Tenim una altra pel·li, l'altre blockbuster.
Sí, Fórmula 1, la pel·lícula.
¿Te gusta ser directo?
Como una aguja y sin anestesia.
¿Por qué estás aquí, Sonny? Cuando te miras al espejo, ves a un rudo y atractivo vaquero de la vieja escuela que no acepta órdenes y que va a su bola, ¿eh? Un lobo solitario. Pues presta atención. La Fórmula 1 es un deporte de equipo, siempre lo ha sido. Escuchad, dejemos esto claro. O conseguís un milagro o nos quedamos todos sin trabajo.
Sin presión.
Ninguna.
La pregunta es, ¿por qué Sonny Hayes ha vuelto a la Fórmula 1?
Me parece magnífico que Apex dé oportunidades a los mayores.
Te preocupa que sea más rápido.
Te equivocas si crees que soy un jovencito sumiso que hinca la rodilla ante el veterano.
Aquest veterà és Brad Pitt.
Sí, sí, Brad Pitt, que això sí, deixant-ho clar ja des del bon començament, no té el bé, sí, sí que el seu carisma omple tots i cadascun dels plans de la pel·lícula, però no té l'energia que podria portar en aquest cas un Tom Cruise. Però tot i així es veu que sí, que el seu carisma impregna la pantalla.
Tothom l'està comparant amb Tom Cruise perquè s'està comparant molt aquesta pel·lícula amb Top Gun Maverick, que protagonitzava Tom Cruise, no? Darrere hi ha el mateix director i part de l'equip.
Sí, sí, el mateix director i el mateix productor, Jerry Bruckheimer, el productor també de Pirates del Caribe. Doncs van començar a pensar en aquesta pel·lícula, crec que durant el rodatge de Top Gun Maverick, i crec que s'han gastat com 300 milions de dòlars en fer-la.
Una borrada.
Sí, sí, una autèntica borrada, que a més, òbviament, s'han estalviat estrenar-la directe a streaming, perquè aquesta pel·lícula s'havia de veure en una pantalla ben gran. I perquè, clar, aquí ja darrere és Apple, també, a més de Jerry Bruckheimer. I bé, i doncs és la història d'un pilot que es diu Sonny Hayes, que va ser el fenomen més prometedor de la Fórmula 1 a la dècada dels 90, però un accident que gairebé acaba amb la seva vida el va forçar a retirar-se. I bé, i anys després, el propietari d'un equip amb problemes, que és Javier Bardem, el contacta amb ell perquè salvi l'equip de fer fallida i ell torni a ser el millor del món.
El tràiler m'encanta, el paperot de Javier Bardem.
Sí, sí, aquí es veu que, bueno, com sempre, i com quan va fer Dune parte 2, es nota que s'ho està passant de faula. I bé, i bueno, bàsicament d'aquesta pel·lícula es destaca que les seqüències d'acció són absolutament espectaculars. És a dir, si tu vas a veure una pel·lícula d'acció, vés a veure aquesta, perquè això, les seqüències d'acció són absolutament genials. Després la trama es veu que no està tan a l'altura, però poc importa, perquè aquí el que pesa realment és són les seqüències de curses amb autèntiques virgueries visuals.
Diu Fotogrames que el millor és reviure l'emoció de l'espectacle de la Fórmula 1 en gran, al cine, el que deia el Miquel, pantalla gran per anar a veure F1, la pel·lícula. És el blockbuster de l'estiu?
Jo et diria que...
No?
Jo m'esperaria que s'estreni Superman, per exemple. Vull dir, bueno,
competiran.
No, Superman serà un dels blockbusters de l'estiu. També, bueno, clar, Jurassic World, la setmana que ve.
Setmana que ve ja.
Sí, sí, protagonitzada per Scarlett Johansson, s'estrena dimecres que ve.
Doncs es disputaran el podi.
Sí, sí.
Estaran a frec a frec, eh?
Hi haurà bastanta cosa, sí, sí.
Entreteniment pur i dur, que s'ha de veure a la pantalla gran, i escolta, que s'agraeix que hi hagin blockbusters, que hi hagi entreteniment d'aquest nivell, per què no?
Sí, sí, i tant. Sempre són necessàries propostes d'aquest estil.
Més pel·lícules.
Megan 2.0.
Sí, soy yo. Qué sorpresa, lo sé.
Mi proceso de crecimiento personal ha estado plagado de decepciones. Pero estaremos de acuerdo en que mi mayor error fue preocuparme demasiado.
El mayor error que cometiste fue matar a 4 personas y un perro.
A ver, voy a deciroslo clarito para que lo entendáis. No soy la única robot asesina. Amelia es más fuerte de lo que imagináis. Y va a ir a por cualquiera que pueda detenerla. Incluida tú, Gemma. Y ya sabes, un rollazo. Para llegar a ti, matará a todos tus seres queridos. Incluida Katie. Pero Amelia ha pasado por alto algo. Os doy una pista. Aquí solo hay sitio para una robot asesina. Solo lo voy a disfrutar un poquito.
¿Por qué quieres ayudarnos después de lo que te hicimos?
Me programaron para proteger a Kate. Ella es lo único que me importa.
Supongo que soy tu oportunidad para redimirte.
El tràiler es promociona d'aquesta manera. Zorra contra zorra. Robot sí. Contra robot, zorra contra zorra.
Sí, sí, sens dubte és una de les gambarrades d'aquest estiu. La primera ja era una autèntica gambarrada amb la protagonista, una robot assassina cantant Titanium de Sia. Vull dir que en aquesta ocasió, doncs bueno, la primera va ser un autèntic fenomen de taquilla. Era una pel·lícula que havia de la saga Muñeco Diabólico, o el Chucky, per fer-nos una idea. I bé, i això, i va ser un autèntic fenomen, sobretot gràcies a TikTok, perquè es va fer una gran campanya publicitària. I immediatament es va donar llum a una seqüela que apuntava que si la saga continuava, doncs seguiria una mica en aquesta línia de Muñeco Diabólico. I tot el contrari, o sigui, han girat del terror a l'acció. O sigui, és una seqüela que és una comèdia d'acció que gira una mica al voltant, bueno, que gira una mica al voltant de lo que era Terminator, amb aquell robot que a la primera entrega és dolent i a la segona és bo i vol protegir, en una entrega on bàsicament es veu que bueno, una empresa ha robat la tecnologia amb la qual es va crear la nina assassina de la primera pel·lícula i bé, amb el futur de la humanitat penjant d'un fil, decideixen ressuscitar amb la nina de la primera pel·lícula, que al final acaba destruïda, i fer-la més forta perquè pugui lluitar contra aquesta intel·ligència artificial.
És malparida, però t'hi encarinyes d'alguna manera, no? Només amb els 2 minuts de tràiler?
Sí, sí, té el seu carisma. I això, i bàsicament, doncs bé, es veu que l'argument és una mica, com dir-ho, una mica confús, una mica funcional, però es veu que tu passes pipa perquè és una bomba d'entreteniment pur. Comèdia d'acció molt entretinguda, amb referències des de les pel·lícules de Steven Seagal fins a Missió Impossible passant per Sol en casa, i és el, bueno, diuen que és el més semblant a una pel·lícula de sèrie B que pugui aparèixer per ara per cartellera.
Darrere hi ha el segell Blumhouse, però no parlaríem de terror pur i dur aquí.
No, és més això, és més sèrie B, comèdia d'acció.
I amb un punt de denúncia social respecte als perills de la IA,
sí,
les màquines...
Sí, sí, sí. Té com una mena de discurs sobre com d'alguna manera se'ns han anat de les mans el tema de la intel·ligència artificial.
És la gambarrada de l'estiu, Megan 2.0. Tenim altres històries.
Ramon i Ramon.
El Ministerio de Salud ha presentado nuevas cifras oficiales. Confirmó cerca de 37.000 contagios.
No, él es tu casa.
No, tu mochila.
No, y tú estás... Bueno, yo me tengo encantado.
Ramón.
Ramón, ¿no?
¿Ah?
¿Tendrás un saco de dormir o una colchoneta o algo que me puedes dejar mientras veo cómo organizarme? Esto es histórico. Nos hemos liberado de la vida ordinaria.
Bueno,
hasta mañana. Tía, para. ¿Qué haces, tío? No, ¿qué haces?
Necesito pedirte un favor.
¿Qué quieres?
Acompáñame a mí, tú, y ahora a mi padre.
¿Qué? Ramon i Ramon, cinema independent produït pels germans Almodóvar.
Sí, sí, correcte. Aquí ja és una coproducció entre Perú i Espanya. I aquí ja al darrere doncs, és el DCO amb el consegüent cameo d'Agustín Almodóvar. En una història que, per la qual a més s'ha comptat amb la presència d'Álvaro Cervantes com a coprotagonista, que gira al voltant d'un home que rep les cendres del seu pare en un paquet durant el confinament per la pandèmia de Covid, perquè té lloc durant el coronavirus. I bé, i bueno, coneix amb un altre home que es diu Mateo, just després de tallar amb la seva parella, i malgrat les diferències doncs, sorgeix una connexió que els porta a qüestionar-se, i llavors aquest home, Mateo, que és Álvaro Cervantes, decideix acompanyar el Ramon en un viatge per llançar les cendres del pare Huancayo. Llavors, doncs bé, doncs, bàsicament tracta diversos temes, com neix una amistat, com bueno, el record d'un pare mort, les cendres de les quals acaba de rebre el fill, justament, la importància del folklore local, perquè es veu que apareixen algunes de les festes que tenen lloc allà a Lima. Però sobretot és destacable pel retrat que es fa del seu protagonista i el seu món interior, que està completament esquerdat per la mort del pare. És una road movie i és la nova pel·lícula d'un director peruà que es diu Salvador del Solar, que va debutar amb una pel·lícula que es deia Magallanes fa uns anys.
Una road movie que permet mostrar la bellesa dels paisatges del Perú només amb el tràiler. Ja n'ets conscient, és aquesta mirada també propera, intimista, que fan a la vulnerabilitat masculina. I si hi hem de posar un però, és el ritme, que és lent.
Bueno, és una pel·lícula autoral, és normal que sigui més pausada.
Seguim amb pel·lícules diferents. De fet, avui hi ha un primer bloc i un segon. I què més proposes?
Volver a ti.
¿Tú tienes algo que celebrar, Marí?
Ya puedo comer cilantro.
¿Ya puedes comer cilantro?
Se merece un brindis doble, digo yo.
Otro brindis.
Salud, salud.
Así da gusto.
Ya sabes cuándo te vas de casa.
En cuanto hayamos hablado con las niñas.
Ya, fue lo que dijimos.
Esa era la idea.
Buenos días.
Mía.
¡Pásame la balde!
Voy a buscarte el entrenamiento.
¿Vas a traernos algo de picar?
Claro, llevo correrías.
Genial.
Pásalo bien en el cole.
Adiós.
Chao, chao.
¿Ane?
Ane. Hola, Ane. ¿Me oyes? Ane, has sufrido un ictus. Me temo que quedarán secuelas.
Ramon i Ramon era una coproducció peruano-espanyola i Volver a ti és una pel·lícula danesa.
Danesa, correcte, sí. Sobre una parella doncs, que, bé, decideixen separar-se, però de sobte ella té un ictus i bé, i queda paralitzada de mig cos i bàsicament doncs, el marit s'ha de quedar per cuidar-la fins que estigui del tot recuperada. Ells no volien donar la notícia de la separació als seus fills encara, i justament doncs, aquest revés els obliga a tenir una mica més de convivència. Amb una pel·lícula on es veu que qui se surt totalment, que fa una interpretació extraordinària, és l'actriu protagonista Trine Dyrholm.
Danesa.
Danesa, amb qui vam veure amb una pel·lícula que vam projectar fa no res, que es deia La xica de l'aguja. I bé, i això, i és un... Aquesta pel·lícula és d'alguna manera un mirall en el qual es poden veure reflectides milions de dones que, separades després d'una infidelitat, doncs veuen com se'ls obliga a ser la millor mare pels seus fills que corren al seu càrrec.
I, curiosament, està basada en un curt d'Elisabel Cuixet.
Ah.
I en la directora danesa ha agafat aquest curt i ha desenvolupat i ha estirat la història. I l'última proposta?
A la deriva.
Pel·lícula molt i molt especial, aquesta.
Sí, sí, molt experimental, però és l'última pel·lícula d'un dels directors més importants del cine contemporani, que és Jia Zhangke, director de Naturaleza Muerta, amb la qual guanya el Lleó d'Or a Venècia, i The Wall, que també és molt aclamada. la seva pel·li més coneguda és Un toque de violència, però en aquesta ocasió és ha fet una pel·lícula que va presentar a concurs a Cannes l'any passat i amb la qual repassa els últims 20 anys de la història de la Xina fins a l'època de la Covid, i alhora doncs, també ho fa a través de la seva trajectòria com a cineasta, remuntant algunes de les seves pel·lícules, a les quals inserta nous fragments. I no és del tot un documental, perquè hi ha una història de ficció, hi ha una història d'amor, i tu envelleixes amb els protagonistes, per això se l'ha comparat amb Boyhood, perquè com és una pel·lícula rodada al llarg de diversos anys amb els mateixos actors...
Del 2001 al 2022.
Sí, sí. Doncs d'aquí la comparativa amb Boyhood de Linklater.
Diu Variety que és un retrat fonamental de la Xina moderna. Mm-hmm. Diuen d'aquesta pel·lícula de La deriva que és una obra abstracta, complexa, profunda i amb un públic molt específic i que guanya amb la revisió, que té moltes capes i si hi tornes vas descobrint nous matisos.
Sí, sí, és una gran pel·li. Potser pot desconcertar fins i tot amb aquells que ja coneguin la filmografia del director, però sens dubte, de totes aquestes autorals que hem comentat, és la millor.
Aviam, el tràiler no hi ha ni una sola paraula.
No, no.
Són 2 minuts no, i tot és imatge i música.
Sí, sí, s'ha venut només amb les imatges de la Xina.
Que t'enganxa, eh? T'enganxes, perquè vas veient com un calidoscopi de la Xina actual, moderna, d'aquests 20 anys, i la veritat és que t'enganxa.
Sí, sí, té unes imatges d'autèntica bellesa, sens dubte.
Miquel, acabem tafanejant la cartellera de la Sesí i del Kubrick, i si tens data per alguna d'aquestes pel·lícules, doncs la llences.
Sí, doncs bé, doncs... Padre No hay más que uno 5 ja està en cartellera, es va estrenar ahir, per tant ja la teniu en cartellera des d'ahir mateix al Kubrick. I Fórmula 1 es podrà veure al Kubrick a partir de divendres que ve, dia 4 de juliol. I res, us esperem avui, aquesta setmana, avui a la Sesí, a les 9, última sessió d'Orgullo y Prejuicio. Bé, sessió única d'Orgullo y Prejuicio, avui a les 9.
Esteu projectant Jane Austen, no?
Sí, estem fent un cicle en homenatge a la Jane Austen quan es fan 250 anys del seu naixement. I per això fem avui aquesta, i després al cap de setmana la comèdia romàntica Jane Austen arruïna mi vida, que vam comentar el mes passat.
Aquesta és una estrena recent.
Sí, sí, estrena recent. I el Kubrick, doncs, us esperem amb Padre No hay más que uno 5. I el dilluns, amb la gala del Premi Bogart a l'Emma Vilarasau i la següent projecció de Casa en Flames, després d'haver fet una mica de xerrada amb el presentador Biel Durant.
Encara hi ha opció de reservar entrada?
De moment, en principi, encara queden entrades, no s'han esgotat. O sigui que si algú vol anar-hi, que parli ara o calli per sempre.
Dilluns a les 8?
Dilluns a les 8, correcte.
Dilluns a les 8, amb l'Emma Vilarasau... De tu a tu, de prop. Una pregunta. FU, la pel·lícula, Padre No hay más que uno, quant temps podeu aguantar-les a la cartellera?
Doncs de moment una setmana està previst.
Només una setmana?
Sí, sí, de moment Padre No hay más que uno aquesta setmana potser es podria recuperar, però venen coses molt importants ara. Ve Jurassic World, ve Helio, la nova de Pixar, ve Superman. Vull dir que al final només tenim una pantalla i estem fent tot el possible.
Doncs no va la badà. Miquel, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.